Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Juventí Balcells. El Kremlin ha anunciat que Rússia està disposada a enviar una delegació a Minsk, la capital de Bielorússia, per iniciar converses amb Ucraïna. Aquestes declaracions són la resposta al discurs de Zelensky, en què instava a Putin a seure's a dialogar. A banda, d'aquest mateix matí, el ministre d'Exteriors rus també ha obert la porta a iniciar converses, però amb la condició que Ucraïna acabés amb les seves accions militars contra les tropes russes. Un assessor del president d'Ucraïna ha explicat que el país estaria disposat a parlar d'un paper de neutralitat respecte a l'OTAN. Els plans d'Ucraïna d'unir-se al Tractat Atlàntic és un dels motius pels quals Rússia es limita a justificar aquesta guerra, tot quan el Ministeri de Defensa ucraïnès ha emès un comunicat en què informa que un miler de soldats russos han resultat morts com a conseqüència del conflicte. Ara hi ha incertesa entre els ucraïnesos i 17 quilòmetres de cues de refugiats que intenten escapar de la guerra. De fet, l'Organització de les Nacions Unides ha emès aquest divendres que s'estan preparant per l'arribada d'entre 1 i 5 milions de refugiats ucraïnesos desplaçats a causa de l'atac rus contra Ucraïna. El periodista i reporter internacional el de TV3, Vicenç Lozano, ha valorat el conflicte al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Hi ha hagut moltes irracionalitats. La primera, per part de Brussel·les, de fer creure durant anys als ucraïnesos que es podien integrar a les files de l'OTAN i a la Unió Europea, quan era una quimera, que òbviament despertaria a l'os rus. La segona irracionalitat, que crec que queda bastant clara, és intentar, per part dels Estats Units i l'OTAN, desplegar tropes prop de la frontera russa, sense tenir en compte que això és vist pel Kremlin, evidentment, com una provocació.
Lozano ha sentenciat que Europa no ajudarà Ucraïna en aquest conflicte i que, malauradament, el món està dividit en tres grans àrees d'influència controlades per les tres grans potències mundials que són Estats Units, la Xina i Rússia. I la Unió Europea ha anunciat aquest divendres un paquet d'ajudes de protecció civil amb què enviarà uns 2 milions de productes essencials com ara material mèdic, desinfectants, generadors elèctrics i kits de primers auxilis a Ucraïna. El paquet d'ajudes es fa amb el suport de la majoria dels estats membres de la Unió Europea. D'altra banda, el comissari de gestió de crisis, Janet Lerangskrik, també ha afirmat haver parat amb Romania, Polònia, Hongria i Moldàvia per discutir com la Unió Europea pot ajudar amb la protecció dels ucraïnesos que fugen del seu país. I aquí a Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona garantirà l'assistència jurídica a veïns i comerciants afectats pels talls de Meridiana que vulguin fer les reclamacions pertinents per les pèrdues econòmiques i patrimonials a la Generalitat. Així ho recull una proposta que ha plantejat aquest divendres al plenari el grup municipal Valents i que s'ha aprovat amb els vots favorables de Barcelona en Comú, del mateix grup, PSC, Ciutadans, PP i la regidora no adscrita. I el consistori barceloní també s'ha compromès avui a treure del calaix el projecte pensat l'any 2018 per reformar la ronda de Sant Antoni. Això sí, el regidor de l'Eixample, Pau González, ha avisat que introduirà canvis de forma consensuada amb els veïns del barri. La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha confirmat també que la primera setmana de març es reunirà amb veïns i entitats del barri per començar a consensuar el nou disseny de la ronda. Ha apuntat que hi haurà qüestions acordades l'any 2018 que caldrà repensar de cap a peus. I ara els esports amb Pau Massip.
El Barça s'enfrontarà al Galatasaray als vuitens de final de l'Europa League. Han quedat emparellats en el sorteig que s'ha celebrat aquest migdia a l'eliminatòria. Es disputarà el proper 10 de març al Camp Nou i el 17 de març els Blaugrana faran la tornada a Istanbul, a la ciutat del Bòsfor. I pel que fa als equips russos d'aquesta competició, com és el cas de l'Spartak de Moscou, jugarà el partit com a local en un camp neutre. Així ho ha determinat la UEFA en una reunió extraordinària que ha celebrat aquest matí. També ha decidit canviar l'escenari de la final de la Champions League que s'havia de disputar a Sant Petersburg el proper 28 de maig. Finalment es traslladarà a París. Es disputarà el partit a l'estadi Saint-Denis a la capital francesa. També l'Eurolliga de bàsquet ha decidit que els partits de Rússia si es juguin en pista neutral. Pel moment, el partit que havia de jugar el Barça aquest cap de setmana, avui tenia el primer contra el Zenit de Sant Petersburg i diumenge havia de viatjar fins a la capital russa per jugar contra el CSKA de Moscou, han quedat suspesos. Pel que fa a la Lliga, l'Espanyol aquest diumenge visita el camp del Villarreal, un partit que comptarà amb molta afició blanquiblava, ja que s'han esgotat les places als autocars per viatjar fins al País Valencià. L'Espanyol intentarà trobar la seva primera victòria de l'any. Vicente Moreno considera que l'equip està en bon estat, però sap que el partit serà molt exigent.
Jo contra un equip que el deje voler jugar contra el Barça, Juventus l'altre dia o el mateix Madrid, i es fan patir perquè són un equip de molt de nivell, de jugadors de molta qualitat, en un entrenador de nivell, que estan treballats, que saben el que volen. Entonces, tenim un partit molt complicat. Nosaltres estem bé, però el partit és de molta exigència.
L'Espanyol ara mateix és 14è a la classificació amb 29 punts, mentre que els groguets són 6ens amb 10 punts més, amb 39.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts és curiós, no? Una mica el que dèiem avui per començar el programa, com estem sotmesos a aquesta pluja de titulars que ho canvien per minuts tot, no? I com efectivament arrencàvem a les 3 de la tarda amb aquesta imatge dels tancs arribant a Kiev i el nombre de persones impressionant, aquests 17 quilòmetres de cua de persones que estan intentant sortir d'Ucraïna en aquests moments cap a Polònia, fugint, doncs, del que fugiríem tots, no? De l'horror, de la por, de la guerra, en definitiva, no? Doncs bé, en aquests minuts ha aparegut una petita esperança, no?, que se'n diu una possibilitat de diàleg, no?, l'anunci que ha fet el president rus, Vladimir Putin, d'enviar aquesta delegació a Minsk, com comentàvem, per intentar negociar amb Ucraïna unes paraules que arriben després que el propi president ucraïnès obrís la porta a no entrar a l'OTAN i no entrar a la Unió Europea. En fi, el que dèiem, no?, fa una estona, sigui com sigui, si tot això serveix d'entrada per aturar tota aquesta maquinària de la guerra, benvingut sigui. La gent ha de fer més esport, Adam.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Jo em fa molta il·lusió que estiguis aquí.
A mi va dir també.
És que fa molts anys que no ens veiem, l'Adam i jo.
Sí,
i mira que hem passat hores...
Ja ens havíem vist molt.
Mira que hem passat hores junts, tu i jo, nen. Com estàs?
Molt bé, molt bé. La veritat és que...
Estàs estupendo.
Molt bé.
Estàs estupendo, els anys no passen per tu.
És que he fet un pacte amb el diable. No, sí. No té res a veure amb els hàbits saludables, ni amb la nutrició, ni amb l'activitat física. És un intercanvi amb el diable.
Ah, sí.
Directament.
No.
L'única explicació possible.
Sí, no sé. Et faria ara altres preguntes, però no les faré, no les faré.
És genètica, perquè m'agrada cuidar-me i perquè tinc sort.
No, i esportista. Esportista i vegetarià és el nom. Jo, vegetarià ara parlem, però la pràctica de l'esport, la pràctica habitual de l'esport, a on el fa sentir bé, no?
Sí, mai tant. És que et fa sentir bé per moltes raons. Primer, perquè té una repercussió directa sobre el teu estat físic, sobre el funcionament de l'organisme i sobre el teu estat d'ànim. Les persones estem dissenyades per moure'ns. Això és una cosa que la gent ha oblidat. Sembla que l'exercici, l'activitat física i l'esport, quan és més concret, siguin coses que fem de més a més, quan en realitat l'ésser humà les ha fet sempre de manera automàtica. El que passa que abans les fèiem per caçar, per recol·lectar. Abans ens havíem de moure, havíem de caminar de mitjana uns 10-15 quilòmetres per trobar menjar.
Yeah.
Ara hem de caminar 3 passes i a sota tens el que sigui. La màquina de vending, la pastisseria, el supermercat...
I anem a pitjor, perquè ara ja t'ho porten. Ara ja t'ho porten.
Però aquella activitat física l'hem de suplir d'alguna manera. Perquè és que estem dissenyats per moure'ns. És com si fóssim un Ferrari i estiguéssim sempre tancats en un garatge. No té cap sentit. Som una societat cada vegada més sedentària i l'activitat física, clar, lliga amb una cosa que ens és bàsica de l'ésser humà i per això ens fa sentir bé. I per això el cos ens recompensa quan fem activitat física, no?
És veritat, sí, perquè sovint el problema, jo crec, és que un acaba anant a fer esport o per aprimar-se o per estar més caixetes...
Sí, buscant un objectiu concret.
Clar,
sí.
Quan en realitat l'esport el que senta bé fonamentalment és el cervell.
És el cervell, sí, perquè lliga amb això. Quan fas una cosa per la qual estàs alineat, una cosa per la qual estàs dissenyat, et sents millor. I això serveix per les coses més estúpides i senzilles de la vida i per les més complexes, també.
El meu gimnàs té una cosa que a mi sempre em diverteix molt quan surts, i t'ho juro, que és protagonitzar uns moments molt, molt... una mica cutres, fins i tot, no? Perquè, clar, un parlar al gimnàs ha d'aixecar-se molt d'hora al matí, no?
Sí.
I allò que entres a la piscina fas, no sé, 1.500 metres, el que sigui, és igual. I quan surts, que són les 8, encara no són les 8 del matí, i tu ja surts, que ja has fet esports, hi ha un cartell que posa "Estàs que te sales".
Sí, senyor.
I jo t'ho juro, penso... Sí.
És veritat.
Sí.
És veritat. Jo també, a mi m'agrada també molt fer activitat física al matí. Jo encara vaig més aviat, eh? Jo havia arribat a anar a quarts de 7 del matí.
A quarts de 7.
I sortia a quarts de 8 i anava pel carrer, que encara era fosc, que la gent encara dormia. Jo pensava...
Et sents molt bé, eh? Pensava,
és que estic tan per sobre de vosaltres, penya...
No, sí que et fa... No, en sèrio, que sí que et fa sentir bé.
Sí,
et fa sentir bé, no?
Et fa sentir bé.
Encara ho fas, això, aquestes hores, o no?
Sí, hi vaig a un quart de 8 ara, però sí. El que passa que després, clar, tornant una mica al que dèiem abans, no? Com que abans ho fèiem de manera natural, ara hi hem posat l'oci a sobre, no? La competició, que seria l'esport, i l'activitat física i l'exercici molt concentrats i molt... científicament organitzats per aconseguir objectius, no?
Clar.
El que abans passava de manera natural, doncs ara vull estar fort, vull estar més saludable, vull alguna cosa que abans la teníem gairebé tots, a no ser que tinguéssim un problema, i ara ens l'hem de buscar, no? I per això, doncs, ara fem exercicis de força, o fem cardio, o discutim què és millor o què no, quina activitat física és millor per mi, quina és per tu, i tota aquesta història.
En funció de l'edat, també, no?
En funció de l'edat, en funció de les ganes, en funció de la biomecànica que tinguis...
De l'estat civil.
De l'estat civil, també.
No, i tant.
I de les criatures.
No veuràs gent que s'acaba de separar i els hi agafa aquella falera d'esport que immediatament... Jo no sé si els despatxos d'advocats de separacions reparteixen targes promovent les maratons, els triatlons i tota la història, però és una falera molt comuna, aquesta.
Hi ha dues
no?
coses. Una és, m'he separat, torno al mercat.
Ara.
Va, per tant, torno al mercat, per tant, haig de presentar un producte que estigui en condicions, perquè si no ningú me'l comprarà.
Sí, sí.
Això és una...
És tal qual.
I després hi ha una altra, que és la crisi d'una edat determinada,
els 40...
sobre els 40...
Jo diria més 50, ho diria.
Ah, perquè ara els 50 són els 40, bueno, tot allò,
sí,
no?
Sí, sí.
Ara tot passa més tard.
Sí.
Però hi ha una crisi en un moment determinat que també et fa replantejar coses i dius, és l'última oportunitat que tindré per sentir-me bé amb el meu propi cos, per tant, més val que l'aprofiti.
És veritat,
no?
És veritat.
I alguns lliguen estar solter amb els 40, que també passa, eh?
També passa. Esportista i vegetarià. T'ha quedat molt bé aquest llibre. De veritat, eh?
Gràcies.
Ho dic de debò. És un molt bon llibre.
Home, la intenció és que fos útil. La intenció és que fos útil per a les persones que o bé ja són vegetarianes, i clar, vegetarià és un concepte ampli, perquè vol dir moltes coses, vol dir ovo lacto-vegetarià, lacto-vegetarià, etc., i també veganes, que són vegetarians estrictes, per a aquestes persones que durant molt de temps s'han sentit a dir que si eres esportista i vegetarià no tenies tanta energia, et faltarien proteïnes i totes aquestes històries que es diuen amb aquesta cantarella.
Sí, sí, m'agrada molt el to.
És la cantarella que es fa servir. Des dels omnívors, no? Dius, jo menjo carn, per tant, aixecaré més pes que tu. I sabem, del cert, que això no és cert. El que passa que ho sabem, com que el sentit comú no és suficient, ho sabem gràcies a l'evidència científica. I és un llibre per a aquestes persones i també per a aquelles persones que volen fer un canvi i que han sentit campanes que la nutrició o l'alimentació vegetariana i vegana pot ser més saludable, que això encara es pot discutir, però que pot ser-ho i que volen fer un canvi i que no volen... deixar l'esport, però clar, és allò de sempre. Lligues una altra vegada amb els mites, no? És que jo rendeixo molt bé esport i si em faig vegetarià baixaré el ritme, per tant no seré tan competitiu, bla, bla, bla... Tot això no és veritat.
Ja. Yeah. Escolta'm una cosa, una dada que m'ha cridat molt l'atenció, perquè jo no la sabia. Espanya es troba entre els 10 països més vegetarians del món. És una cosa bastant sorprenent, no?
Sí, 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 sí. Hi ha una part de moda, també, però el vegetarianisme és una pràctica alimentària que porta molts anys convivint amb la... convencional, amb la manera omnívora d'alimentar-se, i que sabem que és saludable, per qualsevol persona, qualsevol edat, qualsevol condició, això vol dir nens i nenes, dones embarassades, persones malaltes, persones grans, el que sigui. I això ens ho diu l'evidència científica, i que, a més, ara és molt útil perquè lliga amb una necessitat que tenim com a societat, que és la de reduir l'impacte ambiental de la nostra alimentació, i la manera, o l'única manera, és reduir la carn o eliminar-la del tot, no? No cal. És important dir-ho, això, eh? Per tenir una dieta saludable no cal eliminar la carn. no cal eliminar la carn, la pots reduir, però reduir-la és pràcticament un manament, l'onzè manament, jo crec, per tenir aquesta relació sostenible amb l'alimentació i amb l'entorn.
Ja, després parlarem dels processats. Ho dic perquè és una cosa que em fa molta gràcia. No, de bon rotllo, eh?
Sí.
De bon rotllo. Tot això que has dit... és aplicable exactament igual al veganisme? Tu has dit, sí. El vegetarianisme, per gent gran, per gent jove, sí. Per nens... Pels nens el veganisme també és sí. Correcte? Fins sí. I tot els làctics?
Sí. Sí, clar, el làctic per què és tan meravellós? Perquè ens proporciona calci d'una manera fàcilment assimilable, senzilla, no? Prens dos gots de llet al dia o tres i ja pràcticament tens tot el calci que necessites com a criatura i com a persona adulta, eh? Però és això. És a dir, hi ha algun altre aliment que contingui calci i que sigui biodisponible, igual que la llet i tal? No, doncs m'haig de quedar amb la llet. Però és que l'ésser humà no s'ha alimentat de llet durant tota la seva història. Hi ha hagut molts moments de la seva història on la llet no existia. De fet, només ens hem començat a alimentar amb làctics a partir del moment que arriba la ramaderia, que podem controlar els animals, que sabem que allò pot ser un aliment per nosaltres. Només com a Homo sapiens portem pràcticament 300.000 anys i la ramaderia i tot plegat fa 12.000 anys com a molt que la practiquem. Per tant, per sentit comú i coneixent una mica d'antropologia d'història, ja sabem que el làctic no és fonamental. És una molt bona opció per tenir calci, però no és l'única, n'hi ha d'altres.
Yeah.
De fet, els vegetals, els llegums, hi ha quantitats de calci més que suficients com per nodrir una persona. I després, ja ho sabem, hi ha països que són pràcticament tots vegetarians i que no tenen problemes d'ossos. I després anem a l'evidència científica i veiem que, en qualsevol cas, els estudis ens diuen que les persones vegetarianes i les veganes també no tenen més fractures d'ossos que les persones omnívores, no tenen més problemes de calci, etc. Sempre que tinguin, i això és molt important, una dieta equilibrada.
Yeah.
Però això serveix per una dieta omnívora, per una dieta vegetariana, per una dieta vegana. Per tant, contestant a la pregunta, si amb criatures vegà, també... però és més complicat. Vol dir que se n'ha de saber una mica més de nutrició.
Yeah.
Quan tu vas reduint aliments a aliments que són normals, entre cometes, o convencionals a la dieta, vol dir que has de saber d'on treure nutrients a altres llocs. Si no ho saps, és quan arriben dèficits i és quan arriba la mala fama de la dieta vegana.
Dit d'una altra manera, que ni... Vull dir que en realitat menjar sa no té a veure necessàriament en ser vegetarià o no.
No.
És a dir, que un pot ser vegetarià o pot ser vegà...
Correcte.
I no menjar en absolut bé.
Efectivament. Unes patates de bossa fregides són vegetarianes.
Són bones, val a dir.
Són bones, també, però són vegetarianes. Hi ha gelats vegetarians, és a dir, els gelats, tu pots fer-ho amb llet de vaca, pots fer-ho amb un liquat, o pots fer-ho senzillament amb el que sigui. El sucre és vegetarià i vegà. Per tant, no, això és senzillament una etiqueta, però després hem de veure què hi ha al darrere.
Clar.
Una dieta vegana vegetariana pot ser molt saludable o pot ser un desastre, igual que una dieta omnívora.
De tota manera, Adam, hi ha una cosa que és graciosíssima, que és veure els conceptes que cadascú té del vegetarianisme. És a dir, l'altre dia m'explicava una persona molt propera, que ens està escoltant segur en aquests moments, que el fill d'una amiga seva, que és vegetarià, es menja les hamburgueses aquestes de tofu i pastanaga...
Sí.
Amb el caldo del fricandó, que fa la seva mare, per exemple.
Sí,
això molt vegetarià no és, diríem.
No, ho és. Pensa que, clar, hem d'analitzar les raons per les quals el camí que porta les persones a ser vegetarià o vegà. Hi ha un camí que és el de, suposadament, la salut. Té algun avantatge fer-ho bé per la salut? Sí, té algun avantatge. Elimines una quantitat important de greixos saturats si tens una dieta equilibrada i ets vegà o vegetarià, etc. Però també es pot fer per ideologia. Si fos per ideologia, aleshores elimines totalment qualsevol font de productes animals. Si ho fas per salut, doncs tens marge, saps? I doncs pots penjar-te una hamburguesa vegetal amb una salsa feta amb xoriço, per entendre'ns, no?
Ja.
Perquè no ho estàs fent per ideologia, ho estàs fent per salut, i dius, una mica tampoc passa res, que és cert.
Ja. El peix. Hi ha molta gent que diu, bueno, jo soc vegetarià, però menjo peix. Si ets vegetarià, no menges peix.
No, té un altre nom.
Si vegetarià no és no menjar... És que hem interpretat vegetarianisme com no menjar carn.
No.
Mentre que vegetarianisme és no menjar animals.
Sí, vegetarianisme vol dir, bàsicament, no menjar productes d'origen animal, però això seria vegetarianisme estricte. El vegetarianisme més ampli inclou els ous, inclou els làctics.
Exacte.
Val? El peix està fora d'aquí.
El fuet no, eh?
El fuet tampoc està inclòs. Seria fuetarianisme, eh? Que també és una categoria.
Sí.
Però vaja, tu pots tenir el que dèiem, no? Amb llet... o només ho amous, però després hi ha els vegans estrictes,
sí,
que ho fan per ideologia, que no mengen ni mel.
Sí, sí.
Ni mel, no? Està bé.
No, no, està bé, cadascú. Escolta, aquell llibre el que m'agrada molt és que d'alguna manera també utilitza l'alimentació perquè estem millor, és a dir, perquè aconseguim allò que volem, no? Per exemple, a nivell d'esport. És a dir, com si el que volem és, no ho sé, incrementar la nostra potència física, incrementar l'aguant que tenim de... etcètera, etcètera, etcètera. Si trobem la manera adequada de menjar, això es pot veure facilitat, no?
Clar, és un llibre que està molt orientat a la gent que practica esport, ja sigui de manera aficionada o de manera professional o de manera, fins i tot, ultraprofessional. Aleshores, clar, quan un ja comença a pensar en alimentació en termes del rendiment que pot proporcionar-te com a esportista, aleshores ja comences ja a afilar molt més prim.
És veritat.
És a dir, una cosa és la dieta convencional per una persona que està vegana o vegetariana i que la segueix i ja està. L'altra cosa és aconseguir objectius concrets a través de l'alimentació per o millorar el rendiment, que amb nutrició esportiva tot això es pot fer. Millorar el rendiment. Tot això sempre s'ha d'entrenar, eh? Prèviament, si no entrenes...
No, no, clar, 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 clar.
Això seria la part de dalt de la piràmide, no? Pots millorar el rendiment, pots reduir o evitar les lesions, també. Pots millorar la recuperació, que això per tu i per mi ens és igual, perquè tenim, entre una sessió d'esport i una altra, tenim molt de temps. Però els esportistes d'elit entrenen a les 6 del matí, a les 2 de la tarda i a les 8. I necessiten recuperar-se com més ràpid millor. Per tant, hi ha estratègies alimentàries que poden servir també per millorar això. I tot això està explicat en el llibre. I això ve, sobretot, per dues raons. Jo he fet el llibre per dues raons. Una, perquè trobo que ocupa un espai que no existeix. A les lleixes de les llibreries hi ha moltes coses, no? Aquest tipus de llibre encara no hi és, com a mínim aquí, o no hi era. Un llibre que t'expliqui els suposats avantatges o inconvenients o coses que has de vigilar si ets esportista i tens aquest tipus de dieta. I l'altre, perquè quan jo vaig fer el màster en nutrició esportiva a la Universitat de Barcelona, això ho vaig trobar a faltar. Perquè m'estaven dient, per una banda, la dieta vegetariana vegana és saludable en tots els casos, si està ben feta, però per l'altre no m'explicaven alternatives per tenir nutrició esportiva vegetariana i vegana. I, per tant, creava un dèficit amb una sèrie de persones, que n'hi ha moltes, que són esportistes, vegans o vegetarians, i que no tenien informació assequible, científicament evidenciada, sobre com aconseguir tot això a través de l'alimentació, no?
Déu-n'hi-do, eh? 4 i 22...
Ostres, que ràpid!
Que... No, home, el rellotge, dius?
Sí!
És que passa ràpid el
temps. El temps passa volant quan estàs bé, eh?
Jo crec que m'han estafat a mi, eh? Perquè em diuen, farem un programa 3 hores, i jo crec que aquestes 3 hores passen més ràpides.
Això vol dir que t'ho passes bé.
Ho passo bé, la veritat és que sí. Aquest és el secret de la vida, no? Passar-s'ho bé.
Sí.
No, un no s'ho passa massa bé mirant etiquetes. Jo no sé si tu estàs d'acord amb això, eh? És a dir, quan jo vaig al súper,
ja,
m'ha donat per mirar etiquetes.
No.
I és horrorós, això.
És que el primer consell... o el consell més important que un pot donar amb alimentació, sigui omnívora, vegetària, la que sigui, és menjar el màxim d'aliments que no continguin etiqueta, que no tinguin etiqueta.
Clar.
Els aliments bons, els aliments que ens interessen, no tenen etiqueta, pràcticament, no? Cereals integrals, eh? Vull dir, arròs, no vull dir uns cornflakes. Això no té etiqueta. La fruita no té etiqueta. La verdura no té etiqueta. I això hauria de ser, els llegums no tenen etiqueta quan els compres d'una manera determinada. Tot això hauria de formar part del fonament bàsic del que seria l'alimentació. I llavors, llegir les etiquetes és per les coses excepcionals o per algun tipus de producte, i ja està. Però llegir les etiquetes és com llegir un avançament del teu futur en la salut, bàsicament. No?
A mi això em passa... T'he de dir que hi ha molts aliments que es venen a botigues veganes que a mi m'agraden, no?
Mm-hmm.
Ostres, quan comences a mirar la quantitat de coses que porten aquests aliments, no? Estem parlant de no menjar carn, però sí que estem aquí amb un cas d'aliments ultraprocessats moltes vegades, no?
Sí, aquest és un dels grans problemes. Fins ara tots els estudis ens deien que la gent que té, que segueix una dieta vegetariana o vegana, tots els estudis ens diuen que tenen millor salut en tots els paràmetres. Però, clar, aquests estudis s'han fet abans que arribés aquesta invasió tan espectacular d'ultraprocessats vegans de moltes empreses, molt curiosament, que s'ha pensat molts anys fent campanyes en contra d'aquest tipus de dieta, no? No vull dir marques ara, però i de cop i volta s'han inventat un xopet vegetarià o vegà, una hamburguesa no sé què i tot això.
Però són empreses que també tenen línia de sí, productes normal. No vegetarians.
Clar, sí, sí. No són les úniques, però és, resulta molt curiós. Han trobat un nínxol, han trobat un tipus de client que, o de consumidor que vol consumir aquest tipus de productes i s'han llançat, i entre que un té la percepció que vegetarià i vegà vol dir més sa, perquè fins ara era cert, ara això comença a deixar de ser cert.
Ja.
Ara això no és tan així. Ara sí que t'has de començar a mirar les etiquetes si és que menges productes que tenen etiqueta, però hi ha molts ultraprocessats vegans i tenen una mica més de merda que els altres perquè els greixos d'animals i tot això tenen més sabor, proporcionen una sèrie d'elements organolèptics més interessants que s'han de suplir amb els productes ultraprocessats vegans o vegetarians.
Mai havia sentit parlar així dels productes vegans, Antonio. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, no, la veritat.
Tu ets vegetarià, no?
No, 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 en absolut.
Com assisteixes a aquest... No del veganisme, que probablement sí que és més així, però el vegetarianisme està cada vegada més extès, no?
Sí, a veure, jo amb tot el respecte...
Aquí?
Sóc bastant ignorant del tema, però jo sí que... vist de la meva perspectiva, el veig amb una miqueta de prevenció en el sentit aquest de convertir-ho tot, sempre parlem amb una eina. Jo sempre poso el mateix exemple de que, clar, al final el menjar hem passat de que estigui bo o sigui bo a que sigui sa, no? Llavors, a vegades, aquest canvi absolut d'accent, a mi, vist des de la llunyania, em preocupa, no? Perquè al final, home, no podem... convertir-ho tot en perquè sigui sa, perquè no sé què, etc.
Sí, però...
I oblidem quin és el pal de paller del menjar, no? Del meu
no, aquest és aquest
de la ignorància total,
És l'argument hedonista, que m'agrada molt. Fixa't que aquesta actitud respon a una correcció històrica d'un canvi que es va produir amb l'alimentació fa molt de temps. Abans l'alimentació sempre era sana. Clar. No hi havia discussió. Tu podies menjar molt o poc, però no podies... menjar coses insanes perquè tota l'alimentació ho era. A partir d'un moment determinat de la història això canvia, per tant ara els éssers humans el que hem fet és, com ho fem tot, racionalitzar l'alimentació i buscar això, és veritat, buscar això que estaves dient tu ara, però és per corregir una deriva històrica concreta amb l'alimentació, no?
I esport, Antonio? Fas esport o no?
Sí, esport. He de millorar, però sí, jo corro un maratons, etcètera, el que passa
que sí?
he anat cap a baix.
Ah, sí?
Amb això.
Mira, veus, això no ho sabia. Mira que sabem coses de l'Antonio Fornés,
I quan corries maratons, ho feies a consciència, t'hidrataves correctament, t'alimentaves específicament per preparar la prova, durant la prova t'alimentaves una
mica completa? Diria que dic que sí, però a veure, jo sempre he fet esport i vaig jugar a futbol, etc. I bueno, tens, diguem-ne, els mecanismes o de qui ha fet esport sempre, no? Però és veritat que quan em va dir que a córrer sí que controlava la meva alimentació, perquè, clar, si corres molt l'estona, quan menys pesis, menys castigar els genolls,
sí, no, etcètera,
no? Jo me'n recordo, i no us interrompeixo, perquè això és molt interessant, que el dia més feliç quan preparas una marató és que et diuen, normalment, que l'última setmana mengis el mínim possible de triglicèrids, etc, per, diguem-ne, netejar el cos, perquè, diguem-ne, les teves reserves de grasa siguin les mínimes, i l'últim dia i els últims dos dies mengis de tot, molt, perquè, diguem-ne, quan menys temps estiguin, són de més qualitat a aquestes reserves, no? I després d'estar cuidant i 10 dies de fer supernutrició,
sí,
els dos últims dies, abans de la marató, t'infles a patates fregides, etcètera, i tal, que eren dos dies de felicitat previs a la marató, que no sé si això era un gran mecanisme o no.
Bueno, jo aquest consell no el seguiria, perquè és... seria, sí que està una cosa que s'anomena càrrega de carbohidrats o càrrega d'hidrats, no? Però l'aliment ha de ser sa sempre amb la mesura del possible, perquè, per exemple, si menges patates fregides per preparar una marató, tens moltes calories de mala qualitat, molts hidrats que funcionen, però tens uns greixos saturats allà que d'alguna manera interfereixen en el procés metabòlic correcte de l'organisme. Però, bueno, és igual, aquí cadascú se sap el seu, però això és una cosa que passa molt, Moltes persones que si sabessin el poder que té la nutrició esportiva... fent petits ajustos i petits canvis, s'ho passarien tan millor corrent una marató o fent el que fos, però
l'altre dia llegia
tan poc
que estem sobrealimentats i malnutrits, que sembla una paradoxa.
Ah, que bo, això, sí. Que bo, que bo.
Però no.
Sí, que és una paradoxa espectacular.
Avui, eh? Avui a l'hora anterior del nostre programa, teníem l'Esther, l'Elisabet Ortega, que és vicesecretària de Participació del Partit Popular de Catalunya. Mm-hmm. Clar, la gent del Partit Popular porta uns dies. I ha fet una definició, l'Elisabet, que de veritat m'ha semblat espectacular, no? Per dir, volien jugar a House of Cards i al final han acabat fent un Berlanga.
Meravellós.
Perquè, déu-n'hi-do, la que ha passat al Partit Popular aquests dies, no? Això ha portat el nostre filòsof de capçalera, perquè l'Antonio Fornés és el nostre filòsof de capçalera. Ara us faig les presentacions, allò tal qual, aquí el mestre.
Però no,
no és veritat, és un mestre. I aquí un amic, un altre mestre, en aquest cas de la comunicació i de la nutrició, que és una cosa que a mi em flipa, perquè, clar, no estic situat en l'àmbit de la nutrició, però no, fantàstic, ja ho veig, no? Això, ha decidit el mestre analitzar des del punt de vista de la filosofia els enfrontaments històrics entre filòsofs una mica a lo Ayuso, no? A lo Ayuso Casado. No?
Oh, i m'agrada molt a mi això, eh?
El problema és que descobrim que no hi ha res nou sota el sol, que això és freqüent.
Ara entrem, deixeu-me que tregui el cap un moment, perquè aquí som un programa curiós. Tu ja fa molts anys que ens coneixem, Adam.
Sí, ets tu, ha de ser així.
Naturalesa de curiositat. On deu estar l'Aixa, Miró? On deu ser l'Aixa?
On és l'Aixa?
L'Aixa on és? Aixa, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Com estàs?
Estic,
com va tot?
Estic encuriosit, com sempre.
Ai, hola, Aixa. Mira, sóc l'Adam Martín.
Hola, Adam. Què tal? Quant de temps?
També està l'Antonio Fornés aquí. En família. Estem en família. On estàs? Amb qui estàs avui, Aixa?
Doncs mira, avui estic, com sempre, molt ben acompanyada, amb el Pep Planas.
L'actor?
Segur que el coneixeu, és d'aquells actors que enamoren, que dic jo, perquè ha participat al cinema, en teatre, i a part és una persona super solidària, molt dedicat i compromès a mil i una causes, i jo crec que cada vegada que veurà el meu número deu pensar, ai, la canvia l'Aixa.
Està molt bé, Pep Planas. El tenim aquí, no? Bona tarda, Pep.
Hola, què tal?
Com estàs, senyor? Tot bé?
Molt bé, tot bé, content.
Molt bé. Escolta'm, que bé t'envoltes sempre de gent, eh, Aixa?
Sí, sempre, amb gent que tenen unes activitats, fan unes coses meravelloses.
El
Pep ara està preparant un parell de coses meravelloses que us explicarà segurament ara.
Què estàs preparant, Pep?
Bé, més que preparant, estic itinerant amb coses que ja porten un temps que es van fent, però estic amb un espectacle, tenim un espectacle sobre Shakespeare i Cervantes, amb música antiga, per això en diem amb concert, perquè hi ha una cantant lírica i dos músics, i jo que explico una mica històries de Shakespeare i Cervantes i faig trossos, monòlegs de l'un i de l'altre, de les seves obres.
Que bé.
Cosa molt xula, i ara ho anem fent de tant en tant, no? Han sortit bolos, i ara ho fem a Lleida. I després també tinc un espectacle que és un recital sobre Margarit, que vaig començar abans de que es morís, i que no ni saber, jo ni tan sols sabia que estigués malalt, no? El 2019 el vaig fer cap als finals d'any, i després per mi s'ha convertit una mica en un cert homenatge, perquè a mi que m'agrada molt, no m'ho esperava, i el segueixo tenint viu, aquest espectacle, i el vaig fent doncs, a diferents llocs que ho van demanant.
Sí, el primer lloc que et podem veure és a Lleida, no?
El primer lloc és a Lleida, sí.
I això quan passarà?
Això és el 7 d'abril.
7 d'abril. Haurem d'esperar una miqueta, però passarà ràpid, això, no?
D'esperar una mica, sí, però...
T'agradaria, Aixa, t'agradaria comentar alguna cosa?
Mira, doncs, el Pep no ho ha explicat, però també fa teatre per gent gran. Imagineu-vos, jo li volia preguntar a la gent gran com es posen aquests papers, no? Com interpreta? Són capaços d'explicar, no? De ficar-se en aquests papers per fer teatre?
La veritat és que hi ha gent que diguéssim, gent gran que ve del teatre amateur de molts anys de fer-ne, i que a mi em sorprenen, perquè penso, ostres, aquesta gent no són professionals i tenen un bagatge i una intuïció a l'escena i una capacitat per transformar-se, diguéssim, sorprenent. Això és una cosa que són grups de teatre de gent gran de l'Eixample, que estan coordinats a través de l'Ajuntament, i jo vaig fent la supervisió d'aquests grups i ajudant-los amb el que fa falta, no? A l'hora de muntar els espectacles i així. I intervenc una mica amb els directors dels grups, no? d'ajudar-los. I com dius, és a dir, em sorprèn, no? Hi ha gent amb més experiència i menys, però hi ha gent que porta molts anys fent-ho i que dius, ostres, aquesta persona la podria veure perfectament en un escenari professional.
Clar. Fem una cosa, vine un dia a l'estudi i en parlem amb calma tot això, no? Aixa, tu també, eh?
I tant, jo sí, ja saps que estic allà quan tu vulguis.
Molt bé. A veure si el Pep té algun espectacle sostenible, no?
Home, ja li preguntaré. Mira, no li he preguntat.
Això, el teatre és sostenible,
el
veus?
El teatre és sempre sostenible. I Shakespeare i Margarita encara més.
Encara més, no? És que l'Aixa li vam... Digue'm, Aixa.
Ara em posen el repte més alt, eh?
Sí.
A veure la propera que em diràs. Què em demanaràs?
No em donis idees, deixa-ho aquí, no? És veritat que, pobreta, va venir un dia per una entrevista i li vaig dir, escolta, em podries fer una secció? Em diu,
sí. Aquí la tens.
Diu, però de què fem? Dic, no sé, música i sostenibilitat. Pam! I cada setmana va allò, la va liant una miqueta més. Pep, gràcies, a veure si ens veiem aviat. Una abraçada.
Molt bé, igualment, una abraçada.
Aixa, ens veiem dilluns o el dilluns vinent, no? Ben aviat.
El dilluns vinent, sí, el proper no l'altre.
Perfecte,
un
petonet, guapa.
Un superpetó.
Adéu,
bon cap de setmana.
Adéu, tu saps que a la redacció sempre hi ha una certa competició, Adam, perquè es queda el llibre, no? És
sí,
a dir,
sí.
Jo no sé.
Bueno, de vegades no, eh?
Ja,
no, de vegades aquest, és no vol ull.
En aquest, no, avui ha estat tot el contrari. M'ha fet molta gràcia perquè arribo, em miro, pam, no? Començo a mirar, jo tal, començo a mirar el llibre, tal, dic, ep, aquest me'l quedo jo. I tot l'equip ha dit, ja ho sabíem. M'ha fet molta gràcia, això, no?
Home, però...
És molt bo, això.
Però, tio, i un sorteig o alguna cosa, que és una tirada.
Un sorteig, què dius, home, total, això és una dictadura.
No, em sembla bé, jo també ho faria.
Tot anirà bé, no? Jo els dic, això és una tirania total, però tot anirà bé.
No, ho compartim tot, menys les coses que a mi m'agrada tenir que jo vull. Jo també ho faig, això, eh?
Sí, no? Veus? Sí. Bueno, escolta, i a la ràdio, què?
A la ràdio, bé, molt bé. De moment, treballant de cara a l'estiu, estic molt ficat amb el tema podcast, amb el món del podcast.
Bueno, això és la nova ràdio,
que
no?
És la nova ràdio i que permet moltes possibilitats que la ràdio no té. Té avantatges, té inconvenients, però sobretot hi ha una cosa que a mi em fascina, que a mi em permet ser periodista i ser creatiu alhora i tenir temps per fer-ho tot. Perquè ja saps que el dia a dia se't menja i cada vegades això impedeix que les coses siguin com tu voldries, no? Que també forma part de la gràcia de la ràdio indirecta. Però estic fent, per exemple, un podcast amb l'Hospital Clínic meravellós, que es diu Historial Clínic, amb històries de pacients i de malalties, que tens l'obligació d'explicar la malaltia de la manera més atractiva possible, amb els metges que correspongui, amb els pacients...
És molt bonic.
I que està molt i molt bé, i m'està servint molt... Cui, per aprendre moltes coses de mi. Jo ho dic molt a tothom, eh? He canviat moltíssim després de fer aquest treball. Molt.
Un dia, Adam, hauries de venir i m'hauries d'explicar una cosa que jo sempre he volgut saber.
En general o de mi?
No, de tu.
Ah, de mi?
De tu. Perquè tu un bon dia decideixes fer un canvi.
Sí, això és veritat.
Això, jo, és una cosa que la vaig respectar moltíssim, perquè era difícil el moment. L'Adam Martín, clar, hi ha gent probablement que no se'n recorda, perquè és el que deia, afortunadament, no? El tema també, però es va convertir en un moment donat en un crac de la televisió que presentava programes de... Però allò amb Ana Obregón, recordo que presentaves un programa, però vas fer tota una sèrie de programes, rotllo prime time total a nivell estatal, era un dels tios allò que tothom volia, i un bon dia vas dir... S'acabó.
Ja t'ho explicaré un altre dia, no, més llavors, llarg, però és que vaig decidir que allò no m'interessava gens. Bàsicament, jo acabava de fer un programa i pensava, què has après avui de la vida? Què has après? No havia après res. Un cop aprens com funciona aquell programa, on van les càmeres i el ritme que ha de tenir, ja no havia après res més. I jo no em vaig... Jo no em volia dedicar al periodisme per acabar tenint aquella sensació de no he après res després de fer una feina.
Que fort, eh?
El resum és aquest.
Que guai. Adam... Quin gust veure't.
Igualment, senyor Marín.
Torni, sisplau.
Quan vulguis, ja saps que jo estic a la teva disposició.
Està bé, i m'has de passar, sobretot, la teva hidratant. Vale.
És una dieta llarga, eh?
No, escolta'm.
És una dieta.
No vindrà d'aquí, eh? No vindrà d'aquí.
Perfecte.
Adam Martín, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies. 22 minuts i les 5 de la tarda. Hem al·lucinat molt, amb allò d'Ayuso i Casado.
La veritat és que sí.
Jo estic fascinat, encara, amb aquest tema.
La vida sempre sorprèn i l'ésser humà aconsegueix sempre superar-se a si mateix en totes les direccions.
I sobretot no, i perquè veus ara mateix el que està passant, no? És a dir, que efectivament el senyor Casado tenia raó. És que tenia raó.
Bueno, probablement sí, probablement no.
Bueno, ho ha admès la pròpia Comunitat de Madrid.
Sí, la Comunitat de Madrid ha fet el tema aquest dels ingressos, etc. Però, clar, al final és aquesta manera de caïnisme de tots contra tots en aquest sentit. I al final,
a mi el que em preocupa, jo crec que és la qüestió dolenta de tot l'assumpte, és que la ideologia ho domina tot. Yeah. És a dir, perquè pels nostres estem disposats a defensar-los, encara que robin entre cometes, jo no aniré al tema judicial, però si fos a l'inrevés, també seria exactament igual. Els altres que ho critiquen estarien disposats a defensar-ho.
Ha passat una cosa que és al·lucinant, no? Perquè, efectivament, durant un parell de dies vam tenir l'ocasió de veure a un senyor que s'havia convertit en el centre de tots els darts que li arribaven, allò que diríem el foc amic, no? Des del seu propi partit. I, en canvi, això el que ha generat és que, vist des de fora, la gent ha dit, però no us esteu passant una mica? Avui parlàvem aquí al programa, no? O sigui, ha posat de relleu no el polític contra el que es pot atacar gratuïtament sempre, sinó la gent ens ha fet recordar que és una persona. I que com a persona, uf, el que ha hagut de passar aquest senyor, no?
Sí, 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 clar, el que passa que és veritat que d'alguna manera això també va amb, inevitablement, no sé si desgraciadament o no, amb el càrrec polític. Això és la part, diguem-ne, fosca de la política inevitable, però sobretot això, jo crec que el que es posa de manifest sempre és que la ideologia és com el prepensament, això que està abans del pensament i que anihila el pensament perquè només es funciona en termes de poder i de nosaltres i els altres, no? I és una cosa terrible.
Un dia, avui ja no, perquè hem de fer una petita pausa i després em mataràs, però no es donarà temps a fer-ho tot. Però un dia haurem de parlar del que va inclòs en el seu d'un polític. És a dir, perquè és com si es pogués fer tot, es pogués dir tot i s'ho hagués de menjar tot perquè li van el sou. I sempre ens sembla malament el sou que cobren els polítics, per cert.
Veritat.
Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé,
amb Toni Marín.
3 minuts i 3 quarts de 5, és a dir, que si anirem al món de la filosofia, Antonio, ens trobem altres Isabel Díaz Ayuso,
i
altres
tant.
Pablos Casados.
I tant,
no?
Perquè una de les idees de fons que m'agradaria deixar avui és que això pertany, des del meu punt de vista, a l'essència de l'ésser humà, és a dir, està amb nosaltres, no? I és aquestes lluites, aquestes traïcions, aquests lius. Fixa't que acabarem, si ens dona temps, amb un exemple molt dolorós d'això, inclús entre gent que pateix i que està oprimida, no?
Posa el micro una miqueta. Sí, perfecte, digues.
Com deia, parlarem inclús al final d'un exemple molt dolorós, inclús en societats molt oprimides i debilitades, que quan poden es comporten de la mateixa manera que s'han portat amb elles, no? En aquest sentit. I si et sembla, comencem amb el principi per els creadors del pensament occidental i de la filosofia.
Platón?
Platón i Aristòteles.
Clar.
Tota la filosofia occidental es pot resumir amb el que van dir ells, no? I ells van ser mestre i deixeble. D'acord?
Ja veus.
I clar, Plató va ser el mestre d'Aristòtel a l'Acadèmia i el deixeble més estimat, òbviament més intel·ligent, més poderós intel·lectualment, era Aristòtil. Tothom esperava que Aristòtil fos el següent director de l'Acadèmia. Uh-huh. Aristòtil es va separar i es va barallar de Plató, a part per qüestions ideològiques, essencialment, es vulgui dir o no, per la raó mesquina de que Plató no el va escollir com a successor a l'Acadèmia, no?
Un atac de bany, has dit d'una altra manera.
Clar, és a dir, Plató al final es va comportar, diguem-ne, com una persona normal, entre cometes, i va posar el seu nebot, que és el que s'esperava en aquesta línia, diguem-ne, més ayusiana, va posar el seu nebot, un pobre senyor que es deia Espeusipo.
En aquesta línia més ayusana. Ara, digues.
En aquest sentit, això que deies de Berlanga, en aquest acutre, però clar, inclús Plató va caure i va posar un senyor pràcticament que era el seu nebot, com una gran proposta. I després d'Espeusip va posar un tal Genòcrates, que era un home gris, però era devot, complidor, el qual és una cosa que es dona molt a l'Acadèmia, és a dir, a la universitat, no? I que qui ho conegui ja ho sap. I fixa't que Plató ho sabia, era conscient, perquè clar, Plató no era un qualsevol. I ell va dir, pensant en aquest Genòcrates que va posar, i el gran Aristòtil va pensar que he criado un asno para enfrentarse a un caballo. És a dir, que inclús ell sabia que havia molta diferència, però va preferir el que estava al seu costat que no Aristòtil. Mm-hmm. Aristòtil es va enfadar i se'n va anar i va criticar el pensament de Plató, però hem de dir, defensa del gran Aristòtil, que al final va acabar escrivint que Plató és tan sagrat que els dolents no tenen tan sols el dret de parlar bé de Plató.
Ah, sí?
I va escriure això, és a dir, Plató és tan sagrat que ni els que són dolents no poden ni parlar bé d'aquest home que és tan superior. És a dir, que al final es va redimir una miqueta, però ja veiem que al principi la filosofia, entre els grans dos filòsofs, va haver desencontre, lluita de poder per ser el director de l'Acadèmia i enfrontament, no? A partir d'aquí, clar, tot és inevitable que les coses acabin com van acabar.
Déu-n'hi-do.
I després d'aquí donem un salt,
sí?
I ens anem al segle XX.
Al 20, ja.
Al 20, sí. Anirem saltant.
No, està bé.
Però anem al segle XX, perquè jo volia parlar d'aquest home, perquè parlarem d'un geni, una miqueta embogit, però un geni que és Wittgenstein. Com som divendres, ja, podríem dir que jo sempre he volgut ser tres coses a la vida. La primera, que és poc filosòfica, és davanter centre de l'Espanyol.
Que tu?
Sí, jo sempre...
Tu volies ser davanter centre de l'Espanyol? M'ho dius de debò?
Ui, tant, ho vés donar tot per ser això.
Que fort.
Però, per molt que vaig entrenar, és allò de que lo que la naturalesa no da...
Sí, t'agrada molt el futbol a tu,
jo
eh?
Jo soc molt futbol.
Ja et veig, ja et veig.
Salamanca no lo presta i no m'ha prestat gaire cosa, amb la qual estic aquí parlant de filosofia.
Està bé.
L'ús segon, ser Thomas Pynchon. Thomas Pynchon és un escriptor de culte brutal nord-americà, dels anys 60-70. Va té una obra mestra absoluta, no és fàcil de llegir, però que és UV, molt, 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 molt creïble. Per mi, el millor escriptor nord-americà del segle XX. Però aquest home, i clar, tu fas cara perquè...
No, jo no el conec, no havia sentit mai a parlar.
Pràcticament no el coneix ningú, és a dir, sí, és un escriptor de culte que ha venut milers de llibres, però ell va sempre va romandre en l'anonimat. És a dir, mai concedia entrevistes, pràcticament no hi ha fotos d'ell, no se sap de què va fer abans d'escriure, i l'únic que feia era enviar per correu el text, i l'editorial la publicava i l'enviava una transferència. I clar, és una paradoxa.
Que són històries molt, molt, molt de literatura...
Clar, és una paradoxa ser un tio superfamós que s'estudia a les universitats...
Però que ningú no sap qui ets.
Clar, que tu pots inclús anar-hi a escoltar tu mateix, un curs sobre tu mateix, perquè ningú sap que ets tu. És una cosa que sempre em sap gloriosa, però tampoc he pogut...
I que et suspenguin.
Molt probablement. I després, la tercera cosa que jo m'agradaria ser... És, i del que parlarem, és Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein és un filòsof del segle XX, probablement el filòsof que més ha influït, sobretot en el món anglosaxó, i és el prototip del geni. És el prototip del geni, perquè sent un filòsof absolut, ell mateix reconeixia que no sabia massa de filosofia. Una vegada, ell va tindre fonamentalment relació amb Bertrand Russell, que va ser el seu professor, premi Nobel, matemàtic, escriptor, i una vegada... Una de les amants de Russell li va preguntar què opina vostè d'Aristòtil. I Wittgenstein va dir, en realitat res, perquè mai l'he llegit. És a dir, perquè no tenia formació filosòfica, però era un geni en aquest sentit, no? Fixem-nos, ell anava El seu pare era multimilionari, uh-huh. probablement la persona més rica d'Àustria. Val? Tenia un conglomerat d'empreses siderúrgiques i va empentar el seu fill a que fos enginyer. Va anar a Manchester a perfeccionar la carrera d'enginyeria. Allà va començar a la filosofia de Russell, se'n va anar amb ella a Cambridge i durant 2 anys va estar aprenent i es va construir aquesta relació mestra a deixeble, Russell, que va veure que aquest home és un geni, no? I Russell escriu la seva autobiografia que Wittgenstein es presentava totes les nits a les 12 de la nit. Mm-hmm. Picava, entrava a casa i es quedava 3 hores fins a les 3 de la matinada parlant amb en Russell. I Russell no s'atrevia a dir-li...
Que marxés.
Que marxés. Fixem-nos quin va ser el nivell d'importància que se li va donar a Cambridge a Wittgenstein, per això jo que a mi m'agrada sagrat ser Wittgenstein, que un dia John Maynard Keynes, el creador de l'economia moderna, si la vin, es va trobar al tren que anava cap a Cambridge a Wittgenstein. I va escriure en el seu diari: avui m'he trobat amb Déu.
Caram.
Al tren de les 5 i 15.
Ja veus.
Estava considerat així. Però bé, està fins amb Russell fins al 1913, al 14 comença la Guerra Mundial i ell s'allista amb les tropes austríaques a la Primera Guerra Mundial. I se'n va amb uns quaderns, ja va començar a prendre notes, és apressat pels italians, va anar a un camp de concentració i allà acaba d'escriure el que serà el seu gran llibre, el Tractatus Lógico-Filosóficus, l'únic llibre que va publicar en vida. Uh-huh. I quan acaba la guerra, intenta publicar el llibre. I ningú li vol publicar, és un llibre molt difícil, molt profund, ell no és professor. Qui surt a ajudar-lo? Bertrand Russell, el seu mestre, que mou els fils per publicar-li el llibre i, a més, li escriu una introducció perquè els editors pensin, bueno, hi ha una introducció de Bertrand Russell, això ho vendrem i ja publiquem. I aquí comencem a veure el Wittgenstein, que era un home totalment desinhibit, que era incapaç de dir una cosa que no fos el que pensava i era incapaç de fer el que no pensava. I Wittgenstein, com dic, fidel a si mateix, va agrair l'esforç de Russell dient que no li agradava en absolut la introducció i que Russell no havia entès ni una paraula de la seva filosofia.
Que fort.
Increïble, clar. Van trencar. Però la cosa no acaba aquí, perquè, òbviament, el fort de Wittgenstein no era la humilitat, i ell decideix que, una vegada publicat aquell llibre, ja no hi ha res més que escriure sobre filosofia. Ja el tema s'ha tancat. I ell renuncia a la seva herència multimilionària i se'n va a fer de mestre d'escola a pobles rurals d'Àustria. I desapareix durant 7 anys, d'acord? Ningú sap què fa ell, de professor, Àustria. A l'any 29 decideix que, home, igual alguna cosa més sí que es podria escriure, es podria pensar, i es torna a presentar a Cambridge i diu que vol donar classes perquè, bueno, té noves idees. Però, clar, presenta un problema perquè ell no s'havia doctorat, no havia acabat la carrera de filosofia. I, clar, pensa a Cambridge, i com fem perquè doni classes? Pobre Bertrand Russell, que era broma, amb una paciència nadassant, diu, bueno, fem una cosa. Com ell va publicar un llibre, decidim que aquell llibre és la seva tesis doctoral i fem aquí el convertim en doctorando i que es presenti...
Un apanyo,
això mateix.
De tota la vida.
Molt universitari, també.
Sí, sí.
Però, clar, aquí també l'armarà Wittgenstein, perquè es convoca un tribunal i el tribunal estarà Russell, estarà Moore, que era el filòsof d'ètica famós a tota Europa, o sigui, la flor i nata de Cambridge, es posa al tribunal perquè faran doctorant o no a Wittgenstein. Si algú ha estat en algun moment d'aquests de doctorant, doncs, normalment hi ha una discussió perquè el tribunal parla entre ells i fa una pregunta a qui es presenta per ser doctor, no? I llavors Russell, Moore, etc., li van fer alguna pregunta a Wittgenstein. Wittgenstein no va contestar cap de les preguntes i quan van acabar de preguntar es va aixecar, els hi va passar la mà per l'espatlla als membres del tribunal i va dir: encara que contestés, no entendríeu. Estic parlant.
Poco sobradito, clar. Si em permets, eh?
No, per això t'ho dic, que clar, és un senyor que feia el que volia i se'n va anar. I clar, al tribunal van quedar-se amb el problema de: què fem? O sigui, el suspenem, el fem doctor, i no es van atrevir a suspendre'l.
I el van fer doctor.
I el van fer doctor i va estar durant classes al Cambridge fins que va morir.
O sigui, que fort.
Clar, és una cosa tremenda.
Gairebé, un senyor gairebé sense ego, eh?
No, pràcticament.
Pràcticament no tenia d'ego, aquest senyor. No, ja veus.
Efectivament, no? Està convençut. I de fet, a Cambridge, ell va funcionar com una mena de secta als Wittgensteinians, per així dir-ho, perquè, clar, tenien allà pràcticament això, clar. Com deia Keynes, a Déu en persona, allà mateix. I fixa't que canviem, tornem ara al segle XVII, i parlem... això que deies abans, perquè això que et deia de l'essència de l'home,
sí.
D'acord? Podríem parlar molt, jo portava més filòsofs, però no tenim temps, d'aquest sí que volia parlar, perquè és això de que els homes som així. I parlem de Baruch Spinoza, el creador del materialisme contemporani, el que podríem també dir Benito Spinoza, d'acord? I per què dir Benito Spinoza? Perquè en realitat, ell, encara que ell va néixer a Amsterdam, a Holanda, ell venia d'una família de jueus sefardís, espanyols, que, acomodats amb molts diners, que primer van fugir a Portugal i finalment des de Portugal se'n van anar a Holanda. És a dir, i de fet el seu cognom de veritat, és, com deies, Espinosa, perquè la seva família era originària de Burgos.
És a dir, està clar,
no? Però veiem això que és un exemple brutal de la idea aquesta de que la intransigència i la lluita pel poder està present en totes les societats humanes, inclús en aquelles que pateixen aquesta intransigència, no?
Uh-huh.
Fixem-nos que ell està allà a Holanda, que era un lloc on més o menys hi havia una certa tolerància amb els jueus, amb la gent que fos d'altres religions. No, ells fugeixen de l'Inquisició espanyola, tinguem-ho en compte.
Clar.
I allà els jueus, la majoria d'ells, tant esquenacis com sefardis, han fugit de situacions difícils per arribar allà. Ell és un cervell espectacular. De seguida els rabins pensen que no tenim aquí un senyor que es farà amb la sinagoga d'Amsterdam perquè és... Però ell no acaba de veure clar això de la religió jueva i comença a escriure coses que la posen en entredit, no? Quan mor el seu pare, sent com un alliberament, i comença a dir el que pensa. I clar, el terrible és que la comunitat jueva comença a reaccionar brutalment contra una persona... pel seu pecat de pensar lliurement, és a dir, el pecat pel qual ells havien tingut que fugir dels seus països, no? Comença a parlar malament, el foten fora de la sinagoga, un jueu de la comunitat intenta assassinar Spinoza amb una gabinetada, Spinoza es salva, i finalment serà expulsat, com dic, de la sinagoga amb el que es diu un erem. L'erem... en el món jueu semblant a l'excomunió, no? en aquest sentit. I clar, aquesta excomunió vol dir no només ser abandonat de la sinagoga, sinó que no et parli la teva família, que ningú jueu et pugui parlar, etc. Ets una pestat que deixa de viure.
Que t'aparten,
no?
Vaja. Que t'aparten.
Clar. I fixa't que encara es discuteix si la seva condemna es va llegir públicament a la sinagoga o només es va publicar, però la condemna és brutal, però, i l'he portat aquí per llegir-la, perquè sobretot és brutal tenint en compte que és, com deia, un poble que absolutament ha sofert aquest maltracte, aquesta persecució, etc. Però quan té l'oportunitat, exactament fa, copia exactament la mateixa forma de procedir que ha sofert, no? Amb la qual cosa, és que et dic, aprenem, ens costa molt aprendre en aquest sentit. Fixa't que l'erem o la condemna diu així: por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, condenamos y maldecimos a Baruch Spinoza con la aprobación del santo Dios. Y continúa, maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito cuando no regresa. Después continúa, yo me deja parar, que el Señor no le perdone nunca. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno.
Diu, he dicho.
Sí, això. Això mateix.
Jo crec que és una de les coses més dures que he sentit mai d'una persona cap a una altra.
No? Clar, que per això t'ho dic, però a més, dit per al poble, jo el trobo encara... més terrible encara,
sí, sí.
No? Perquè hi ha gent que havia fugit de la Inquisició espanyola, no? I a vegades, i veus, bueno, pues, quasi millor haver-se quedat amb la Inquisició espanyola, perquè la cosa és tremenda, no? És terrible. Per això dic que això està a l'essència humana. I no es dona temps, però només citar l'exemple, aquest enfrontament, ja que hem parlat de jueus, de Heidegger. Heidegger, amb Wittgenstein, és probablement l'altre gran pensador del segle XX, un metafísic brutal. Pensem clar, que estem parlant de genis increïbles. No puc deixar de contar una anècdota sobre Heidegger, i és que un dia el professor li va agafar, estava avorrit de Heidegger, i el professor li va agafar a classe llegint per sota del taulell. I va veure, què portava, un còmic? Que un llibre de Julio Verne? No, com s'avorria, estava llegint La crítica a la raó pura de Kant.
Ja ho veus. Ja ho veus.
Déu-n'hi-do. El seu gran professor... i mestre va ser Husserl.
Heidegger dedica la seva obra maestra, Ser i Tiempo, a Husserl, però en la segona edició retira la dedicatòria. Per què? Husserl era jueu i Heidegger en 1933 es va apuntar al partit nazi.
Que fort. Sóltam, saps què estava pensant, Antonio? Que si s'hagués complert el teu somni, fossis un davanter centre, no? Ja has dit?
Sí, sí.
De l'Espanyol, com serien les teves rodes de premsa?
Llargues.
S'imagina una roda de premsa, Antonio Fornés, parlant de com ha anat el futbol? No?
Sí, sí.
Diu, quant temps tenim? Aniria mirant el rellotge. Diu, quant temps falta per l'informatiu? Vaig aprofitar per... No, no t'imagino dient... el fútbol es el fútbol, no, somos 11, 11, ¿no? 11 o 12.
11, 11, partido a partido.
¿No? Exacto, tot això no t'ho imagino.
No, jo necessitaria unes paraules més.
Un gust, com sempre, Antonio. M'agrada més la secció divendres, mira el que et dic.
Serà més relaxada.
I ara ja te'n vas, no? Ja no treballes avui.
Jo crec que encara em passaré un moment.
Ah, sí?
Sí, jo, la meva vida és molt dura.
Quin vici. Antonio Fornés, moltes gràcies. Bon cap de setmana. Fem una petita pausa i després ens posem la disfressa del carnaval, perquè arriba l'última hora del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Tornem de seguida. Fins ara.